Segurament en psicologia una de les coses que més es treballa és l'autoestima, perquè sense autoestima no podem tirar endavant. Helena Puig, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si l'estic encertant o no, l'autoestima és fonamental.
Fonamental.
Quan ens falla, anem perduts.
Sí, ens sentim molt poc valuosos, ens provoca que siguem, ens sentim incapaços de fer les coses que hem de fer cada dia o les que ens costen més, tant és, però vaja, a vegades hi ha coses molt senzilles que per una qüestió d'autoestima no les fem, no? I llavors això què va fent? Fent més grossa la bola de neu de no em sento poderosa, no em sento que lidero la meva vida.
Perquè tothom que se sent malament és per una qüestió d'autoestima? Sempre anem a parar al mateix punt o no?
És que clar, què és l'autoestima, no? Per mi parlar d'autoestima és parlar una mica d'intel·ligència emocional, totes les característiques típiques de la intel·ligència emocional. Quan una persona no té autoestima, quan basem aquesta cosa de és que tinc autoestima, és que no tinc autoestima. Això no és tinc els ulls blaus o els tinc marrons o soc 1,80 m o 1,50 m, sinó que l'autoestima és una cosa que fluctua naturalment al llarg de la vida. Hi ha èpoques en què em llanço i estic superatrevida en moltíssimes coses i hi ha èpoques en què estic més baixeta o estic passant per un mal moment i lògicament, no té res d'estrany, la meva autoestima baixarà. Uh-huh. Com tot, hem de veure si hi ha factors externs que expliquen que jo estigui passant un mal moment i no passa res, o hi ha persones que realment no tenen cap factor que expliqui aquella baixada d'autoestima. Llavors, hem d'anar més al passat i entendre per què aquesta persona, aquesta identitat, se sent tan vulnerable, en certa manera, uh-huh. tan poc capaç.
Nosaltres no volem aquesta vulnerabilitat que estigui tan fràgil, i això ens passa a tots, i per tant, tots volem una recepta màgica per l'autoestima. Vull tenir l'autoestima estupenda. Escolta, em vull sentir gran. Però tu dius, és que no hi ha recepta màgica.
No hi ha recepta màgica.
Oh, aquí els oients estaven pensant, bien, ja la tenim, doncs no. No hi ha recepta màgica,
no.
Però sí que hi ha uns passos que podem anar seguint.
Sí, hi ha tips d'aquests senzills i bàsics que a vegades amb la psicologia les coses són més tontes de les que ens pensem, perquè al final implica ves tirant endavant la teva vida. Això és autoestima, no, eh?
Sí, sí.
Som socialment, diem, aviam si em donen els 6 punts que jo he de fer, sí, perquè llavors tindré l'autoestima.
Sí, sí.
Clar, no funciona així perquè, a més, la vida no depèn només de mi. La vida també depèn d'altres coses de les quals hi ha gent que del meu entorn proper, però hi ha coses que no depèn de mi. Com treballo en autoestima si tinc una feina horrorosa?
Mm-hmm.
Si
tinc una feina... O m'estan matxacant, o m'estan fent bullying, o...
Aquesta gent jove que ve i diu, és que estic fent una feina de no sé quantes hores i m'estan pagant 800 euros al mes. Home, com vols tenir l'autoestima bé?
Sí, sí.
I això depèn de tu?
No.
L'únic que pots fer és deixar la feina, però si no la necessites per viure, sí. I estic parlant de gent jove, estic parlant de gent gran, amb feines
sí, sí.
molt precàries, o condicions, o el tema de la pandèmia. Hi ha hagut moltes coses on hi tenim control zero, però que ens està impactant directament, que tenen un impacte a l'autoestima. Llavors, clar, al final és, vale, de tota aquesta situació... Què depèn de mi sí que puc fer-hi alguna cosa i què no depèn de mi i això ho he d'acceptar. Val? Però llavors ficar-me, encara que sigui un 10% que depèn de mi, a tope amb allò.
Mm-hmm. I sí que hi ha petites coses que depenen absolutament de nosaltres. I aquests tips sí que m'agradaria repassar-los, perquè és el que deies tu, moltes vegades són coses molt, molt quotidianes, molt de sentit comú, però necessitem algú que ens els recordi.
Exacte.
I ara anem a recordar-les.
Vinga.
I tu dius, home, atrevir-te amb alguna cosa que et costi. Això seria una manera de... pujar una mica l'autoestima.
Mira, i a més ho dius al primer punt perquè per mi és molt. Aquest atrevir-se per mi és bàsic. I la persona, els que ens escoltin, que es preguntin quines coses no s'atreveixen a fer. I que, si poden, que agafin un paper i escriguin què no s'atreveixen a fer, què els agradaria fer i no s'atreveixen. Perquè no puc, perquè no sóc capaç, perquè no tinc la capacitat, perquè no parlo anglès, perquè no sóc prou àgil, per què? Perquè hi ha molta gent que pensa que té una forma física fatal i després acaba corrent 100 quilòmetres per la muntanya al cap d'un any o dos anys, no? La persona que pensa que no tindrà l'idioma i després resulta que se'n va a viure no sé on. És a dir, llista de les coses que no ens atrevim, no, eh? I aleshores fer una altra cosa amb aquesta llista. Vale, numera-les de la més senzilla a la més complicada, perquè jo puc entendre que la més senzilla pot ser doncs, agafar la bicicleta per Barcelona, que em fa molta por, no? I potser la més complicada és declarar-me en aquesta persona que m'agrada molt. Vale, doncs comença per la primera. I aleshores, què anem fent? Anem fent com un ho esglaonem de manera que la persona va fent com, vale, he començat per el que menys em costa i... que bé que em sento. Faré la següent. I la següent, si la persona fa un propòsit d'anar complint amb aquella llista, jo t'asseguro que acaba amb la més complicada. I acaba transformant, acaba formant caràcter. Uh-huh. Per què? Perquè t'acostumes a aquests petits reptes. I el pitjor de tot per la persona, perquè implica un bloqueig, és zona de confort, no m'atreveixo amb res,
no em moc d'aquí,
vaig fer les cosetes igual de la meva vida, i és molt important, o sigui, això ho diem, inclús per una qüestió de cap, no?
Tenir
petits reptes, sí. Perquè aquests reptes t'estimulen a tots els nivells.
Segur. Per tant, atrevim-nos amb alguna cosa que ens costa parlar-nos una mica millor cada dia.
Sí.
Perquè a vegades... Estem insultant amb nosaltres mateixos, ens estem dient lletjos, ens estem castigant.
Sí.
Siguem amables, no?
Un treball de creixement personal, i fixa't que dic creixement personal i no teràpia, perquè no sempre ha de ser acompanyat. Un pot tenir les ganes de treballar-se pel seu compte. Hi ha molt de material de franc per les xarxes avui en dia. El parlar-se bé és detectar el teu llenguatge interior, és bàsic. Aprendre's a felicitar, no sé si ho dic aquí, però
també.
Estaria aquí, és em reconec els mèrits.
Ah.
I una mica és dir, com pot ser que quan som petits diem mama i tothom es posa a aplaudir, o bufem l'espelma del primer any i tothom està aplaudint i veig a tot el meu entorn que m'aplaudeix, i de cop començo a fer-me gran i es posen amb el que no faig bé. I això t'has equivocat, i això no sé què, i aquesta hora no has arribat bé, i comencem amb aquests retrets. I aquests retrets que ens fan per educar-nos, aparentment, no?
Ens van limitant i ens fan que no siguem capaços després de fer coses que ens sembla que ens costen.
I què més, no? Integrem aquesta veu.
Exacte.
I al final ja no necessitem aquella figura
ja
de fora
sol,
que em renya o que m'adverteix del que no faig bé, del que no faig bé, sinó que m'ho dic jo mateix. Ja està, hem començat amb aquesta dinàmica.
Aquestes veus, i tant. També fer exercici, descans, practicar les nostres aficions, tot això ens fa que ens estimem una miqueta més, perquè és el nostre moment, les nostres coses.
Bueno, perquè fer exercici, per exemple, té un impacte a la salut mental que està molt, molt documentat i molt estudiat, tant amb els símptomes depressius com amb l'ansietat, amb moltíssimes coses. Està molt comprovat. Fer exercici va molt bé per la persona i la fa sentir bé. O sigui, ens posem en un altre nivell. És una base. Per mi és un dels treballs bàsics.
Aprendre a gestionar l'estrès. Això serveix per tot. Em sembla que a la paraula estrès ja tothom té clar que és dolenta per tot.
Sí, però fixa't la frase que et diré aquí, perquè els hi pot servir els que ens escoltin. Per què gestionar l'estrès té impacte amb l'autoestima? Perquè si jo vaig molt estressada, em dóna la sensació que jo no estic controlant la meva vida, que hi ha alguna cosa que determina que jo vagi fent allò i no tinc control. Sensació de no control. La sensació de no control és l'antítesi del poder personal, i l'autoestima estem dient que és el jo puc. Aquí hi ha la importància.
Clar, sí. Posar límits a nosaltres i als altres.
A nosaltres i als altres. De forma assertiva, fixa't que torna a entrar la comunicació. Si jo comunico bé, si jo sé dir no, jo això no ho vull fer, però tinc en compte també a tu, estic sent capaç de tenir aquesta empatia, estic gestionant bé els conflictes, estic gestionant bé les coses que no ens entenem, no? Per tant, si la cosa no acaba amb un follon, com em sento superbé, perquè tu estàs contenta i jo estic contenta, i potser hem tingut moments que hem discrepat, que no hem estat d'acord, però la gestió també em suma a mi en positiu. Mm-hmm. Estic contenta del que faig.
Respirar. Algo tan bàsic com respirem.
Bàsic. Per què? Per la regulació del sistema nerviós. Sempre ho dic, eh? Autoestima i respiració, que sempre m'ho pregunten, com pot ser que tingui a veure? Perquè si jo aprenc a respirar, perquè si jo practico molt de base, quan jo medito el dematí 2 o 3 minuts, acabo amb unes respiracions, en el moment en què tinc un conflicte en el meu dia a dia, jo em sé regular. Si em sé regular, ja no acabo amb una empipamenta, ja no acabo amb alguna cosa que em fa sentir a disgust. Per tant, una altra opció de control de poder personal sobre la meva vida.
Totalment. I, escolta'm, riure. És que és fonamental.
El sentit de l'humor.
El sentit de l'humor. Diuen que quan ja el perds ja no et queda res. Quan ja no tens sentit de l'humor, pots perdre els diners, pots perdre-ho tot, però el sentit de l'humor no, sisplau.
Escolta, a qui no li ha passat de tenir un mal dia, per exemple, no tenir ganes, el conviden, vine a fer un cafè, vine a sopar, que no, i al final et convencen i tornes a casa i dius, ostres, sóc un altre, no?
Que bé que m'ha anat.
Bueno, perquè som sers socials i els altres ens alimenten moltíssim.
De totes maneres, riure també fa que tu et distanciïs totalment d'aquell problema que semblava tràgic i horrorós, no?
A part que segregues químicament, hi ha un canvi a nivell químic i aleshores això ens ajuda moltíssim. Per mi, practicar el sentit de l'humor, el riure, el fer el burro, totes aquestes coses, connectes amb la teva nena i connectes amb una nena interior que està feliç, que està tranquil·la, que se sent segura, perquè quan tu estàs rient és perquè no hi ha problemes, perquè no hi ha coses que et facin por. Per tant, connectes amb aquesta sensació de uau, que bé, no?
Sí, sí, doncs riurem molt i al final també connectarem amb una cosa que havíem dit abans. Ser amable és alimentar a l'autoestima, també.
Fantàstic, sí.
I m'agrada molt això, perquè això també esquitxa de pas als altres i generarem bones dinàmiques per tot arreu.
Exacte. Sí, 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 anem sumant. No ens assumem només a nosaltres, no hem de pensar que el nostre canvi només ens afecta a nosaltres. Si jo aposto pel meu creixement personal, això és un bé per la meva família, per la meva parella, pels meus amics, pel meu entorn laboral. Persones felices no són persones amb un món superperfecte i happy. Són persones que fan l'esforç al matí de dir bon dia, de fer un somriure, de tenir un detall, de posar-te la mà sobre l'espatlla quan parlen, aquestes petites coses, i ens ajuden moltíssim. I té un efecte, saps allò de l'efecte papallona? Sí, té un efecte multiplicador en els altres.
Ai, que bé. Doncs ens quedem amb aquesta idea de cuidar-nos a nosaltres mateixos i segur que, de pas, també cuidarem els que ens envolten. Estaran molt contents tots. Jo crec que sortirem guanyant tots. Moltíssimes gràcies, Helena.
A mi el teu somriure m'ajuda.
Ai, que bé. A mi el teu també.
A tu.
Estem sent amables l'un amb l'altre.
Exacte, ho estem posant en pràctica.
I segur que els nostres oients estan fent un somriure. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Helena.
Gràcies a tu, Noé.